Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giner.
El govern diu ara que preveu no allargar el toc de queda a partir de diumenge, coincidint amb la fi de l'estat d'alarma, si les dades continuen estables. Montse Manent.
Al Next Vespre parlarem amb el catedràtic de Dret Constitucional de la UB, Xavier Arbós, sobre la viabilitat del decret que aprovarà demà el govern català. El conseller d'Interior, Miquel Samper, assegura sobre el toc de queda que la decisió no està presa i demana instruments comuns al govern central per mantenir les restriccions si són necessàries.
No ho donem per tancat. És a dir, el que és evident és que el decret d'alarma decau i, per tant, decauen totes les mesures implícites amb ell, que són el confinament nocturn, el confinament perimetral de la comunitat autònoma, el número de persones que es poden reunir. Però el motiu pel qual nosaltres portem un decret al govern és perquè tinguem l'oportunitat de, si és necessari, des de la perspectiva sanitària, poder seguir restringint algun dret.
Front comú dels municipis lleidatans afectats per la supressió de peatges per reclamar compensacions.
L'1 de setembre s'acaba la concessió d'autopistes i això implica que els ajuntaments deixaran de cobrar l'IBI de les concessionàries. Javier Gonzalo, advocat defensor, afirma que la unitat d'acció és fonamental.
Claro, los ayuntamientos tienen prohibido perdonar impuestos. No pueden perdonar ningún tributo local cuando el concesionario deja de ser tal y pasa al Estado. El Estado, por ley, estaría no sujeto a esta tributación, lo cual supondría una ventaja para el Estado, pero un perjuicio a terceros, como son los ayuntamientos.
Esquerra Republicana descarta governar en solitari. La seva portaveu, Marta Vilalta, assegura que es veu molt a prop d'un principi d'acord amb Junts per Catalunya.
De la seva banda, la portaveu de Junts per Catalunya, el Sertadi, refreda aquest optimisme i anuncia que sotmetrà a votació de les bases el futur de la investidura.
No explorarem cap alternativa, com per exemple el govern en solitari amb el suport de Junts per Catalunya. Avui podem afirmar, això sí, amb una certa prudència, que aquest cap de setmana ha estat un punt d'inflexió en la direcció adequada.
Nosaltres, com que no hem parlat de dates, no hem parlat d'ultimàtums, tampoc parlarem de punts d'inflexió perquè no ens ho sentim així. Seguim avançant, totes les reunions són útils.
Les agressions a periodistes, l'amenaça a la pluralitat informativa i les limitacions de la pandèmia, fils conductors del 6è Simposi de Llibertat de Premsa de Lleida.
En motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i sota el títol Periodisme amenaçat, el simposi s'ha celebrat en format híbrid a la sala d'actes del rectorat de la UDL.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
El simposi se celebra coincidint amb el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i ha acollit noms com Alfonso Congostrina, Elisenda Rovira, Francesc Bruguet, Montserrat Rigall, Carles Prat, Josep Cuní i Neus Bonet. Enguany, la jornada s'ha inaugurat amb un minut de silenci en record als periodistes David Berian i Roberto Fraile, assassinats mentre realitzaven un documental sobre caça furtiva a Burkina Faso.
En cultura, la companyia de dansa Malpelo tanca la seva tetralogia sobre Bach amb Highlands al Mercat de les Flors de Barcelona.
Des de dijous i fins diumenge, la companyia portarà a escena un diàleg entre la música del compositor alemany i les composicions i textos d'altres artistes. N'ha parlat el ballarí i director Pep Rami.
Perquè és un lloc segurament que ens connecta amb allò que sabem que som, que és aquesta, o d'allà on venim, que és aquesta natura salvatge, indòmita, i que nosaltres seguim formant part d'ella d'una manera potser remota, però aquesta pulsió la sentim.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Iniciem la setmana amb un temps molt tranquil. Per altra banda, hem de parlar també del creixement de nuvolades que deixen alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, especialment al sector oriental. Poden continuar durant la tarda, al final del dia ja desapareixeran, però en general són ruixats força febles, localitzats, i que no han de sortir de la zona del Pirineu. La temperatura avui força suau, moltes màximes rondant o superant els 20 graus, especialment a l'interior de Girona. Hem vist algunes màximes que arribaven cap als 21, també que cap a l'àrea de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, màximes de 21-22 graus de cara a aquestes primeres hores de la tarda. Una temperatura que avui ja ha començat a pujar, però que continuarà fent-ho de cara als pròxims dies, amb un temps que en general s'ha de mantenir força tranquil. Demà també amb cel serè i només a la tarda amb creixement d'algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat local i feble cap a la zona del Pirineu. És tot, almenys ho deixem aquí des de l'Estudi Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes incidències que ens compliquen el trànsit. Per una banda, aquestes obres a l'autovia 2, a la zona de Lleida, en sentit Soses. Molta atenció perquè ara hi ha aturades de més de 8 quilòmetres en aquest punt de l'autovia 2, tram de Lleida, direcció Soses. A la zona de Gelida, a l'autopista AP7, hi ha hagut un accident. Hi ha dos carrils tallats en sentit sud i aturades de més de 2 quilòmetres, cua de més de 2 quilòmetres en aquest punt de l'AP7, a Gelida, direcció sud. De la resta de la xarxa viària, i ja per volum de trànsit, destaquem la mateixa autopista AP7 amb retencions a Barberà, també en direcció sud, o l'autopista C58 amb aturades d'entrada a Barcelona de 3 quilòmetres entre Montcada i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern català diu ara que preveu acabar amb el toc de queda a partir de diumenge, coincidint amb la finalització de l'estat d'alarma. Així ho ha assegurat aquest matí la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en una entrevista a Ràdio 4. Segons Budó, la tendència a la baixa de les dades epidemiològiques auguren un panorama prou bo com per no allargar mesures excepcionals. És clar que després el conseller d'Interior ha matisat les seves paraules, afirmant que no es pot donar per fet.
Miquel Samper, que avui era a Lleida, ha assegurat que l'actual toc de queda decaurà amb l'estat d'alarma, però la intenció de l'executiu és aprovar dimarts un decret que modifiqui l'actual llei de salut pública i que, entre altres mesures, s'inclogui la possibilitat de mantenir el toc de queda si fos necessari.
Fins i tot ha assegurat que la decisió encara no està presa. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Malgrat tot, Samper apunta que esperaran a tenir les dades epidemiològiques actualitzades per prendre la decisió més adient a mitjans d'aquesta setmana. Ho ha dit en una visita a Lleida.
Doncs no ho donem per tancat. És a dir, el que és evident és que el decret d'alarma decau. I, per tant, decauen totes les mesures implícites amb ell, que són el confinament nocturn, el confinament perimetral de la comunitat autònoma, el número de persones que es poden reunir. Però el motiu pel qual nosaltres, precisament demà, portem un decret al govern és perquè tinguem l'oportunitat, la possibilitat de, si és necessari des de la perspectiva sanitària i epidemiològica, doncs poder seguir restringint algun dret perquè és favorable per la societat, no?
Pel que fa a la resta de mesures incloses en l'estat d'alarma que decau el 9 de maig, Samper recorda que la intenció del govern és aprovar demà un decret llei que els permeti aplicar restriccions en cas que calgui. Demana, però, al govern espanyol instruments amb elements uniformes per a totes les comunitats per poder fer-ho de manera àgil.
Gràcies, Míriam. Aquestes són les intencions del govern, però el que volem és saber fins a quin punt i en quines condicions les pot dur a terme. Per això, el Notícies en Xarxa, edició vespre, avui ens acompanya el catedràtic de Dret Constitucional, el senyor Xavier Arbós. Senyor Arbós, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Sentíem ara aquest enrenou al voltant del toc de queda, però és possible que Catalunya mantingui el toc de queda més enllà de l'estat d'alarma?
Jo ho veig difícil, perquè mantenir el toc de queda significa un grau de limitació d'un dret fonamental que no sembla que pugui fer-se per una simple resolució administrativa o per un decret llei que afectaria drets fonamentals. Llavors veig difícil, sense saber evidentment què dirà aquest decret llei, veig difícil arribar a fer-ho.
Per tant, el decret que estaria preparant el govern i que en principi té intenció d'aprovar demà, suposa que el que vol és modificar l'actual llei de salut pública, tindria poc recorregut.
És molt difícil anticipar-ho, caldrà veure què diu. Primera, el decret llei pot modificar una llei, això és cert, però primer cal veure si està justificat aquest decret llei per raons d'urgència. Els decrets llei són mesures que s'han de prendre en circumstàncies d'una necessitat extraordinària i urgent. Per tant, un decret preventiu, un decret llei preventiu no sembla que estigui justificat per raons d'urgència, perquè si es tracta d'anticipar mesures que es poden prendre en el futur, vol dir que hi ha un altre camí per fer-ho, que és el de intentar modificar la legislació. I després hem de pensar en el contingut. Si el contingut significa una afectació de drets fonamentals, llavors això pot estar vorejant la inconstitucionalitat, perquè és dubtós que un decret llei pugui alterar de manera restrictiva fins al punt, per exemple, d'impedir la llibertat de circulació de tothom a unes hores determinades. És dubtós que pugui fer-ho perquè una mesura d'aquestes sembla més pròpia d'una legislació estatal, que és qui té la competència per regular els drets fonamentals.
Imaginem que s'aprova aquest decret, per tant, i que d'alguna manera doncs, algú l'impugna, no? Arriba als tribunals, no? El jutge podria estar demanant no només legislació que empari aquest decret, sinó també, imagino, que es demostri la necessitat de mesures com el toc de queda, per exemple.
Si es tracta d'un decret llei, el control el fa el Tribunal Constitucional, el que voldria dir que hauria de ser impugnat davant el Tribunal Constitucional, pel govern espanyol, per 50 diputats, 50 senadors, etc. Llavors, això queda fora de l'abast dels jutges, queda fora del Tribunal Superior de Justícia. Ara, si en el marc de l'aplicació d'aquest decret llei una conselleria pren una mesura concreta d'establir una limitació, per exemple, als horaris d'un restaurant, en tot cas, les mesures concretes han de ser sotmeses a la autorització del Tribunal Superior de Justícia. És a dir, hem de veure, primera, què diu aquest decret llei, segona, si aquest decret llei està justificat, tercera, veure si restringeix excessivament la llibertat de circulació i, en tot cas, els actes d'aplicació de les mesures que estiguin en aquest decret llei hauran d'estar sotmeses a l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Imagino que per això era una mica la voluntat, o porta dies el conseller d'Interior, Miquel Samper, insistint en la necessitat de que el govern espanyol, que l'executiu central, imposi alguna mena d'instrument comunitari per totes les comunitats autònomes. De fet, no és l'única comunitat que ho demana, per no trobar-se amb aquests problemes, bàsicament, suposo.
És que a mi em sembla bastant clar. No hem d'oblidar que aquest estat d'alarma que ara s'acabarà neix precisament de la petició de les comunitats autònomes, perquè es trobaven, a vegades, que una mesura que adoptava una comunitat autònoma la tombava al seu Tribunal Superior de Justícia i, en canvi, la mateixa mesura era autoritzada per el Tribunal Superior de Justícia en una altra comunitat autònoma. Per això van haver-hi comunitats autònomes que van demanar l'estat d'alarma, per estalviar-se el tràmit de l'autorització concreta davant els tribunals de justícia. Ara, quan s'acaba l'estat d'alarma, les resolucions concretes hauran de passar a l'autorització dels Tribunals Superiors de Justícia. I això, clar, pot ser que en alguna comunitat autònoma allò que autoritzin, per dir-ho així, a Aragó, no ho autoritzin a Catalunya o viceversa. Llavors, imagino que l'intent del govern actual és de dotar-se d'una mesura amb rang de llei per tal d'anar al jutge i acreditar que la resolució concreta està prou emparada per la legislació modificada a través d'aquest decret llei. És a dir, dient, miri, escolti, si nosaltres prenem aquesta decisió, aquesta resolució està emparada per la modificació que hem fet del decret llei. Però això no els eximirà de l'autorització, en primer lloc, de la mesura concreta, de la mesura administrativa, i en segon lloc s'haurà de veure què passa amb el decret llei, si és impugnat o no, o si és correcte, o almenys ningú li troba cap pega constitucional.
Doncs, senyor Xavier Bosch, catedràtic de Dret Constitucional, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa. Gràcies, adeu-siau.
Gràcies a vostès.
I sigui com sigui, des de la Moncloa no es preveu aprovar cap mecanisme extraordinari per les comunitats autònomes un cop acabi l'estat d'alarma. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, considera que les comunitats tenen prou eines com per establir restriccions i seguir controlant la pandèmia a partir del 9 de maig. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Consell Interterritorial de Salut ja ha marcat de manera clara les pautes a seguir per controlar l'expansió del virus un cop decaigui l'estat d'alarma, segons la ministra Carolina Darias, i confia en que s'aplicaran.
El denominado semáforo, que es una guía de actuación para las distintas comunidades autónomas, poder, según los indicadores que tengan, cuáles son las medidas a llevar a cabo. Y desde luego eso es un instrumento muy, muy adecuado, y especialmente las declaraciones de actuación coordinada, y como saben, son acuerdos de obligado cumplimiento. Por tanto, cuando pase el 9 de mayo, hay herramientas, hay instrumentos, y esperemos que las comunidades autónomas lo sigan aplicando como hasta ahora lo están haciendo.
I a banda de que les comunitats autònomes puguin activar possibles restriccions si és necessari, la ministra ha posat l'accent en la detecció ràpida, en el rastreig dels contactes i sobretot en mantenir el ritme de vacunació. Precisament l'avenç en la immunització a nivell internacional ha fet que la Comissió Europea hagi proposat obrir l'entrada a turistes de tercers països que hagin estat vacunats amb la pauta completa i vinguin de zones amb una situació epidemiològica bona. Això sí, sempre que hagin rebut fàrmacs autoritzats per l'Agència Europea del Medicament o per la OMS.
I pel que fa a les dades de la pandèmia, a l'espera de l'actualització que fa cada tarda el Ministeri de Sanitat, a Catalunya les dades continuen estancades.
Els ingressats augmenten en 35 persones, amb un total de 1.625 pacients. D'aquests, 479 són a les UCI, els mateixos que en l'últim balanç. La velocitat de contagi baixa 0,2 fins a l'1,01 i el risc de rebrot cau 7 punts, ara és de 275. Les últimes 24 hores s'han declarat 1.315 casos nous i es confirmen 6 morts.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La fi de l'estat d'alarma i de mesures com el toc de queda obren la porta a recuperar activitats d'oci nocturn, un tipus d'oci que necessàriament canviarà davant la situació de pandèmia. Anna Ruiz.
La xarxa ha parlat amb un grup d'adolescents que sospira per aprofitar el temps perdut i recuperar les nits que no han viscut com a conseqüència de la pandèmia.
Però potser els locals d'oci canvien i són més a l'aire lliure, hi ha més espai, no sé, potser canvia una mica la metodologia.
Sí, el concepte de sortir de festa segurament canviarà d'acord tot el que hem viscut.
I en aquest context de canvi, el psicòleg i educador social Jaume Funes planteja la possibilitat d'explorar noves maneres de diversió per a adolescents i joves.
Però si tinguessin l'habilitat de mantenir estils de vida, no avorrits, saludables, no, però estils de vida divertits en els quals hi ha pautes de diversió que no només és la discoteca o no només l'espai tancat, probablement podríem influir en que això anés canviant.
Però els empresaris de la nit aposten per una línia continuista.
El dia següent que hi hagi total seguretat, la gent serà igual que abans.
Joaquim Boades, responsable de la Federació d'Associacions i Activitats de Restauració i Musicals, també posa l'èmfasi en la manca de capacitat financera dels locals per renovar-se.
Més coses. Els municipis afectats per la supressió de peatges comencen a moure's per reclamar compensacions. I és que l'1 de setembre s'acaba la concessió d'autopistes com l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33. I això implica que els ajuntaments per on passen deixaran de cobrar l'IBI de les concessionàries. El càlcul és que 129 municipis deixaran de cobrar 14 milions d'euros. David Fleta.
Els municipis ja han reaccionat. 16 localitats lleidatanes que deixaran de percebre ingressos per la finalització de la concessió de l'AP2 reclamen que sigui l'Estat qui els ofereixi una compensació. Els consistoris han decidit formar un front comú i demanar un informe jurídic per valorar les accions que duran a terme. Javier Gonzalo, l'advocat que defensarà els seus interessos, afirma que la unitat d'acció és fonamental i que els seus arguments es basaran en que els municipis no poden deixar d'ingressar uns impostos a causa d'una decisió governamental.
Claro, los ayuntamientos tienen prohibido perdonar impuestos. No pueden perdonar ningún tributo local cuando el concesionario deja de ser tal y pasa al Estado. El Estado, por ley, estaría no sujeto a esta tributación, lo cual supondría una ventaja para el Estado, pero un perjuicio, como son los ayuntamientos.
Els municipis lleidatans afectats s'han emplaçat a reunir-se de nou en un termini de 15 dies per abordar la constitució d'aquesta associació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Avui, nou estira i arronsa entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en relació a les negociacions de govern. Esquerra descarta governar en solitari perquè veu molt a prop un principi d'acord amb Junts per Catalunya, que de la seva banda refreda aquest optimisme i anuncia que sotmetrà a votació de les bases el futur de la investidura. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana és optimista i veu un principi d'acord imminent per formar govern de coalició amb Junts per Catalunya. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, assegura que la reunió de dissabte passat és un punt d'inflexió i per això descarten ja governar en solitari.
I de moment no explorarem cap alternativa, com per exemple el govern en solitari amb el suport de Junts per Catalunya, que el mateix Jordi Sánchez va posar sobre la taula. Avui, per tant, podem afirmar, això sí, amb una certa prudència, que aquest cap de setmana ha estat un punt d'inflexió en la direcció adequada.
En canvi, per la portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, tot continua igual d'encallat i la de dissabte passat va ser una reunió més.
Nosaltres, com que no hem parlat de dates, no hem parlat d'ultimàtums, tampoc parlarem de punts d'inflexió perquè no ens ho sentim així. Seguim avançant, totes les reunions són útils.
Si s'arribés a un principi d'acord, Junts per Catalunya el consultarà a les seves bases. Mentrestant, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, descarta una nova ronda de consultes fins que Aragonès no tingui la certesa que podrà ser investit.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Més coses. Una dona morta en un incendi la passada matinada en un habitatge al barri de la Marina de Port, al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Els bombers han estat alertats poc després de les 3 de la matinada, que s'havia calat foc a un pis del passeig de la Zona Franca.
Tot i l'activació de 7 dotacions entre bombers, unitats de la Guàrdia Urbana i el sistema d'emergències mèdiques, no s'ha pogut salvar la vida de la dona. Ara, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes del foc.
I a Sant Cugat del Vallès avui s'ha viscut el primer dia laborable de la zona de baixes emissions. Es tracta del primer municipi on entra en vigor de l'àrea metropolitana. Està prohibit circular entre les 7 del matí i les 8 del vespre entre setmana amb un vehicle sense etiqueta ambiental pel centre de Sant Cugat. Cugat Mèdia, Martí González.
Des de l'Assemblea pel Clima de Sant Cugat alerten que la mesura no comportarà el canvi necessari de la mobilitat de la ciutat i, a més, tindrà unes repercussions de classe, ja que les persones afectades s'hauran de comprar cotxes nous i això només beneficiarà, asseguren, la indústria automobilística. Escoltem un dels seus membres, Joan Casanova.
Aquesta mesura no està traient de la ciutat un gran gruix de cotxes que nosaltres creiem que és el que hauria de passar. Necessitem un canvi radical en la mobilitat. I, per altra banda, creiem que això té unes repercussions de classe importants, perquè quan diem que no està restringint l'ús del cotxe, diem que tot el sistema, la indústria i el consum automobilístic seguirà funcionant.
Pel que fa a les alternatives, el govern municipal explica que, a més de l'aparcament dissuasori a la zona de Can Magí, a l'avinguda de Roquetes, s'està treballant per crear-ne una altra per als vehicles que vinguin per la zona de la carretera de Rubí. Des d'aquests punts hi haurà un bus llançadora per anar fins al centre. També hi haurà autoritzacions temporals i excepcions i moratòries per a alguns vehicles, principalment els professionals i els de serveis i emergències.
Les agressions als periodistes, l'amenaça, la pluralitat informativa i les limitacions de la pandèmia, fils conductors del 6è Simposi de Llibertat de Premsa de Lleida. Sota el títol Periodisme amenaçat, s'ha celebrat en format híbrid a la sala d'actes del rectorat de la UDL. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
El simposi se celebra coincidint amb el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i ha acollit noms com Alfonso Congostrina, Elisenda Rovira, Francesc Bruguet, Montserrat Rigall, Carles Prat, Josep Cuní i Neus Bonet. Enguany, la jornada s'ha inaugurat amb un minut de silenci en record als periodistes David Berian i Roberto Fraile assassinats mentre realitzaven un documental sobre caça furtiva a Burkina Faso. Aprofitant la trobada de professionals del periodisme, des de la Diputació de Lleida s'ha recordat del projecte d'un centre de premsa a la capital del Segrià per facilitar la tasca a aquells professionals que no tenen delegació.
En clau cultural, la companyia de dansa Malpelo tanca la seva tetralogia sobre Bach amb Highlands al Mercat de les Flors de Barcelona. Des de dijous i fins diumenge, 8 ballarins, un quartet de corda i un quartet de veus porten a escena un diàleg entre la música del compositor alemany i les composicions i textos d'altres artistes. David Navarro.
En un escenari gran però auster, els 16 intèrprets posen en contacte música i moviment amb videoprojeccions i textos de, per exemple, el cantant Nick Cave. Tot plegat, com explica un dels directors, Pep Ramis, per transmetre l'anhel espiritual.
Perquè és un lloc segurament que ens connecta amb allò que sabem que som, que és aquesta, o d'allà on venim, que és aquesta natura salvatge, indòmita, i que nosaltres som d'ella, d'una manera potser remota, però aquesta pulsió la sentim.
Highlands tanca la constel·lació Bach Project, formada també per les obres Bach, On Goldberg Variations i Inventions. Bach i Variations també representaran aquest mes de maig al Mercat de les Flors, així com també es faran concerts dels músics implicats en el projecte.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. En futbol a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell està jugant contra el Rayo Vallecano. La Nova Creu Alta, segona part en joc. Els sabadellencs dominen per 1-0 gràcies al gol d'Adri Cuevas. Els homes d'Antonio Hidalgo jugant amb 10 futbolistes per l'expulsió de Josu Ozcoidi. Recordem, els arlequinats podrien sortir del descens en cas de victòria i ajudaran de retruc al Girona, perquè el Rayo és un rival directe dels gironins en la lluita per la promoció d'ascens a primera divisió. Per cert, parlant de futbol, la ministra de Sanitat del govern espanyol, Carolina Darias, no veu aconsellable la tornada de públic als estadis després de la proposta que les últimes 4 jornades poguessin entrar espectadors als camps amb un aforament reduït. En futbol sala, el Barça vol la quarta Champions. Els d'Andreu Plaza juguen aquest vespre a les 8 a Croàcia, la final de la màxima competició europea davant l'Sporting Club Portuguès. Els blaugranes, com diem, busquen el quart títol de Champions i el segon de manera consecutiva després del que van guanyar ara fa uns mesos al Palau Blaurana. En el món de la cistella en bàsquet, Chelsea Gray deixa l'Uni Girona i anuncia que el curs que ve jugarà a Turquia. En hoquei sobre patins, Andorra serà la seu de la final a 7 de la Europe Cup, la segona competició continental. La cita serà del 18 al 20 de juny i participaran 4 equips catalans: el Calafell, el Caldes, l'Igualada i el Lleida Llista. I definits els play-offs de les lligues de waterpolo en categoria masculina, Atlètic Barceloneta Sabadell i Barcelona Terrassa, i en categoria femenina, Mataró Mediterrani i Sabadell Terrassa.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
El 8 i 9 de maig a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpretarà la quarta sinfonia de Schumann sota la batuta de la directora Anja Vilmaier.
El violinista Daniel Hope s'hi sumarà en el concert per a violí del compositor soviètic Mieczyslaw Weimer, un autor cada cop més reivindicat.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Caliente, de Luna Miguel, editat per Lumen. Luna Miguel és una de les autores que més estimem a Macondo. De fet, quan es podia, la van tenir 2 vegades i les 2 molt enriquidores. Caliente comença amb una ruptura, la del cor de la Luna, quan el seu marit, amb qui forma una parella monògama, li comunica que s'ha enamorat d'algú més. És aquí, davant aquest succés tan íntim, on l'autora aprofita per acostar-nos a un terreny on combina les seves vivències i les seves indagacions. Explora temes com el plaer i l'autoconeixement femení, els tipus de relacions, els temors al propi cos, la por al rebuig, tant d'una mateixa com el social, la llibertat i l'amor lliure. Aquesta, entre cometes, falsa novel·la, i a moda de fals diari, és una lectura interessantíssima amb la qual ens ho hem passat molt bé. Recomano, perquè ella ens encanta i la seva forma d'escriure també.
Tenía solo 7 u 8 años y al verme frente al espejo de mi cuarto, ejecutando el mismo gesto con el que los niños del colegio se burlaban de nosotras, aparté la mano, bajé la falda del vestido, me subí las bragas de animalitos y supe que lo que quería estaba mal, que era degradante. A pesar de todo, lo único que deseé entonces fue volverlo a hacer y volver a hacerlo otra vez más, no dejar de repetirlo nunca.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern diu ara que preveu no allargar el toc de queda a partir de diumenge, coincidint amb la fi de l'estat d'alarma si les dades continuen estables. Montse Manent.
El conseller d'Interior, Miquel Samper, assegura sobre el toc de queda que la decisió no està presa i demana instruments comuns al govern central per mantenir les restriccions si són necessàries.
No ho donem per tancat. És a dir, el que és evident és que el decret d'alarma decau i, per tant, decauen totes les mesures implícites amb ell, que són el confinament nocturn, el confinament perimetral de la comunitat autònoma, el número de persones que es poden reunir. Però el motiu pel qual nosaltres portem un decret al govern és perquè tinguem l'oportunitat de, si és necessari, des de la perspectiva sanitària, poder seguir restringint algun dret.
Norwegian reduirà en 1.191 treballadors a Espanya i tancar la base de Barcelona. La reestructuració anunciada per la companyia afectarà el 85% de la plantilla que treballa als aeroports espanyols.
Norwegian ha anunciat la intenció de deixar inoperatives i sense tripulacions 3 de les 5 bases de Corradí que quedaven a Espanya, en concret Barcelona, Gran Canària i Tenerife Sud.
Esquerra Republicana descarta governar en solitari. La seva portaveu, Marta Vilalta, assegura que es veu molt a prop d'un principi d'acord amb Junts per Catalunya.
De la seva banda, la portaveu de Junts per Catalunya, El Sartadi, refreda aquest optimisme i anuncia que sotmetrà a votació de les bases al futur de la investidura.
No explorarem cap alternativa, com per exemple el govern en solitari amb el suport de Junts per Catalunya. Avui podem afirmar, això sí, amb una certa prudència, que aquest cap de setmana ha estat un punt d'inflexió en la direcció adequada.
Nosaltres, com que no hem parlat de dates, no hem parlat d'ultimàtums, tampoc parlarem de punt d'inflexió perquè no ens ho sentim així, seguim avançant, totes les reunions són útils.
Barcelona prepara el desplegament més gran fet a Catalunya de la recollida de brossa porta a porta.
Es començarà a fer al barri de Sant Andreu en dues fases a partir del 24 de maig i arribarà a 28.000 habitants. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha assegurat que no s'invadirà la intimitat del veïnat.
El que necessitem identificar és en quins llocs doncs cal més pedagogia, cal més comunicació, cal un reforç o, per exemple, cal que tornem a redefinir els horaris. Per tant, la finalitat del xip és poder identificar males praxis, però no amb una finalitat, podríem dir, coercitiva, sinó totalment amb una finalitat doncs, pedagògica.
En cultura, la companyia de dansa Malpelo tanca la seva tetralogia sobre Bach amb Highlands al Mercat de les Flors de Barcelona.
Des de dijous i fins diumenge, la companyia portarà a escena un diàleg entre la música del compositor alemany i les composicions i textos d'altres artistes. N'ha parlat el ballarí i director Pep Ramis.
Perquè és un lloc segurament que ens connecta amb allò que sabem que som, que és aquesta, o d'allà on venim, que és aquesta natura salvatge, indòmita, i que nosaltres seguim formant part d'ella d'una manera potser remota, però aquesta pulsió la sentim.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda, iniciem la setmana amb un temps molt tranquil. Per altra banda, hem de parlar també del creixement de nuvolades que deixen alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, especialment al sector oriental. Poden continuar durant la tarda, al final del dia ja desapareixeran, però en general són ruixats doncs, força febles, localitzats, i que no han de sortir de la zona del Pirineu. La temperatura avui força suau, moltes màximes rondant o superant graus, especialment a l'interior de Girona. Hem vist algunes màximes que arribaven cap als 21, també cap a l'àrea dia de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, màximes de 21-22 graus de cara a aquestes primeres hores de la tarda. Una temperatura que avui ja ha començat a pujar, però que continuarà fent-ho de cara als pròxims dies, amb un temps que en general s'ha de mantenir força tranquil. Demà també amb cel serè i només a la tarda amb creixement d'algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat local i feble cap a la zona del Pirineu. És tot, almenys ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Dos accidents s'han produït molt a prop l'un de l'altre a l'autopista AP7, a la zona de Gelida. En el segon accident, un pèl més amunt, la via està tallada en direcció sud i la cua ja supera els 4-5 quilòmetres. Per tant, l'autopista AP7 tallada a Gelida en sentit sud a causa d'aquest accident i ara hi ha cua de molts quilòmetres. A la C58, autopista del Vallès, a tocar el nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, també hi ha hagut un accident. Aquí hi ha retencions de 4-5 quilòmetres des de Ripollet fins al nus d'entrada a Barcelona. Això, com et deia, a la C58. Hi ha hagut un accident a l'autopista del Maresme, al tram de Mataró, que afecta sobretot a la C60, amb cua aquí, entre Mataró i Argentona, en totes dues direccions. I ara sí, acabo, a l'autovia A2, aquestes obres, a la zona de Lleida, continuen les retencions de més de 7 quilòmetres en sentit de Soses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern català diu ara que preveu acabar amb el toc de queda a partir de diumenge, coincidint amb la finalització de l'estat d'alarma. Així ho ha assegurat aquest matí la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en una entrevista a Ràdio 4. Segons Budó, la tendència a la baixa de les dades epidemiològiques auguren un panorama prou bo com per no allargar mesures excepcionals. És clar que després el conseller d'Interior ha matisat les seves paraules, afirmant que no es pot donar per fet.
Miquel Samper, que avui era a Lleida, ha assegurat que l'actual toc de queda decaurà amb l'estat d'alarma, però la intenció de l'executiu és aprovar dimarts un decret que modifiqui l'actual llei de salut pública i que, entre altres mesures, s'inclogui la possibilitat de mantenir el toc de queda si fos necessari.
Fins i tot ha assegurat que la decisió encara no està presa. 1-1, Lleida Ràdio, Míriam García.
Malgrat tot, Samper apunta que esperaran a tenir les dades epidemiològiques actualitzades per prendre la decisió més adient a mitjans d'aquesta setmana. Ho ha dit en una visita a Lleida.
No ho donem per tancat. És a dir, el que és evident és que el decret d'alarma decau. I, per tant, decauen totes les mesures implícites amb ell, que són el confinament nocturn, el confinament perimetral de la comunitat autònoma, el número de persones que es poden reunir. Però el motiu pel qual nosaltres, precisament demà, portem un decret al govern és perquè tinguem l'oportunitat, la possibilitat de, si és necessari des de la perspectiva sanitària i epidemiològica, doncs poder seguir restringint algun dret perquè és favorable per la societat, no?
Pel que fa a la resta de mesures incloses en l'estat d'alarma que decau el 9 de maig, Samper recorda que la intenció del govern és aprovar demà un decret llei que els permeti aplicar restriccions en cas que calgui. Demana, però, al govern espanyol instruments amb elements uniformes per a totes les comunitats per poder fer-ho de manera àgil.
Doncs sobre aquest decret, els juristes sostenen que la modificació de les lleis de salut pública mitjançant un decret llei no dona marge a l'executiu actuant qüestions com ara la limitació de circulació.
Així ho ha dit a la xarxa el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Bosch, que també ha qüestionat la voluntat de l'executiu català d'aprovar demà un decret llei de manera preventiva per si la pandèmia empitjora.
Si el contingut significa una afectació de drets fonamentals, llavors això pot estar vorejant la inconstitucionalitat, perquè és dubtós que un decret llei pugui alterar de manera restrictiva fins al punt, per exemple, d'impedir la llibertat de circulació de tothom a unes hores determinades, és dubtós que pugui fer-ho perquè una mesura d'aquestes sembla més pròpia d'una legislació estatal.
Doncs sigui com sigui, des de la Moncloa no es preveu aprovar cap mecanisme extraordinari per les comunitats autònomes un cop acabi l'estat d'alarma. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, considera que les comunitats tenen prou eines com per establir restriccions i seguir controlant la pandèmia a partir del 9 de maig. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Consell Interterritorial de Salut ja ha marcat de manera clara les pautes a seguir per controlar l'expansió del virus un cop decaigui l'estat de la ministra Carolina Darias i confia en que s'aplicaran.
El denominado semáforo, que es una guía de actuación para las distintas comunidades autónomas poder, según los indicadores que tengan, cuáles son las medidas a llevar a cabo. Y desde luego eso es un instrumento muy, muy adecuado y especialmente las declaraciones de actuación coordinada, que como saben son acuerdos de obligado cumplimiento. Por tanto, cuando pase el 9 de mayo hay herramientas, hay instrumentos y esperemos que las comunidades autónomas lo sigan aplicando como hasta
ahora lo están haciendo.
I a banda de que les comunitats autònomes puguin activar possibles restriccions si és necessari, la ministra ha posat l'accent en la detecció ràpida, en el rastreig dels contactes i sobretot en mantenir el ritme de vacunació. Precisament l'avenç en la immunització a nivell internacional ha fet que la Comissió Europea hagi proposat obrir l'entrada a turistes de tercers països que hagin estat vacunats amb la pauta completa i vinguin de zones amb una situació epidemiològica bona. Això sí, sempre que hagin rebut fàrmacs autoritzats per l'Agència Europea del Medicament o per la OMS.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 16.353 nous contagis i 77 morts des de divendres. A Catalunya, les dades continuen estancades.
Els ingressats augmenten en 35 persones, amb un total de 1.625 pacients. D'aquests, 479 són a les UCI, els mateixos que l'últim balanç. La velocitat de contagi baixa 0,2 fins a l'1,01 i el risc de rebrot cau 7 punts. Ara és de 275. Les últimes 24 hores s'han declarat 1.315 casos nous i es confirmen 6 morts.
I les farmàcies són a un pas de poder vendre testos d'automostra per detectar el coronavirus. Els podrien expedir sense recepta, com ja passa amb altres proves com la d'embaràs. El Ministeri de Sanitat ha publicat a la seva pàgina web l'esborrany del Reial Decret que ho ha de fer possible i estarà en audiència pública fins al 13 de maig. Els farmacèutics no veuen amb bons ulls, però asseguren que encara s'han de tancar alguns serrells.
En declaracions a la xarxa, el conseller del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Xavier Robuster, ha qualificat la notícia de pas important, però ha afegit que encara han de rebre l'avís oficial i se'ls ha de donar més detalls de com es produirà la venda.
L'esperàvem i la desitjàvem des de feia molt de temps, però tampoc han avisat a ningú. De manera que tan aviat com estigui publicada podrem començar a dispensar testos. Ara també he de dir que aquests tests doncs, hauran de ser uns tests autoritzats pel Ministeri, amb el qual estem a l'expectativa de quins distribuïdors els tindran i de quina quantitat podrem disposar-ne.
Robusté ha volgut deixar clar que fins ara es pretenia que el test d'antígens fos una simple transacció econòmica pels farmacèutics, mentre que la seva postura sempre ha estat que s'optés perquè les farmàcies comunitàries fessin un seguiment dels casos per facilitar-ne la traçabilitat.
Doncs encara en l'àmbit de la pandèmia, un mes vista de l'inici de la campanya de la fruita, el govern opta per l'eina dels testos massius per tallar d'arrel les cadenes de transmissió. L'objectiu és el d'evitar un nombre important de contagis al sector frutícola, com el que es va viure l'estiu passat, que van comportar fins i tot el tancament perimetral del Segrià. Els pagesos ho veuen amb bons ulls, però insisteixen en que se'ls vacuni.
El responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, ha assegurat a la xarxa que els cribratges els deixen tranquils, però tot i això considera que, com a sector essencial que són, caldria que se'ls vacunés.
Bueno, nosaltres creiem que ha de ser possible i hauria de ser prioritari perquè, al final, nosaltres som un sector essencial, això és el que se'ns ha dit. El que passa és que, clar, tampoc en aquest moment tenim un govern efectiu per poder pressionar i, al final, parlem de que una vacunació d'aquesta són 30-35 mil persones. Tampoc estem parlant de tanta gent, però, bueno, de moment no n'hem sortit.
Ara, setmanes abans de l'inici de la campanya, sindicats i ajuntaments es centren a garantir allotjaments suficients per aïllar casos sospitosos entre els temporers en cas que sigui necessari.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
La fi de l'estat d'alarma i de mesures com el toc de queda obren la porta a recuperar activitats d'oci nocturn, un tipus d'oci que necessàriament canviarà davant la situació de pandèmia. Anna Ruiz.
La xarxa ha parlat amb un grup d'adolescents que sospira per aprofitar el temps perdut i recuperar les nits que no han viscut com a conseqüència de la pandèmia.
Però potser els locals d'oci canvien i són més a l'aire lliure, hi ha més espai, no sé, potser canvia una mica la metodologia.
Sí, el concepte de sortir de festa segurament canviarà d'algú tot el que hem viscut.
I en aquest context de canvi, el psicòleg i educador social Jaume Funes planteja la possibilitat d'explorar noves maneres de diversió per a adolescents i joves.
Però si tinguessin l'habilitat de mantenir estils de vida, no avorrits, saludables, no, però estils de vida divertits en els quals hi ha pautes de diversió que no només és la discoteca o no només l'espai tancat, probablement podríem influir en que això anés canviant.
Però els empresaris de la nit aposten per una línia continuista.
El dia següent que hi hagi total seguretat, la gent serà igual que abans.
Joaquim Boades, responsable de la Federació d'Associacions i Activitats de Restauració, també posa l'èmfasi en la manca de capacitat financera dels locals per renovar-se.
I en clau econòmica, Norwegian vol reduir 1.191 treballadors a Espanya i tancar la base de Barcelona. La reestructuració anunciada per la companyia afectarà el 85% de la plantilla que treballa als aeroports espanyols.
Norwegian ha anunciat la intenció de deixar inoperatives i sense tripulacions tres de les cinc bases de Corredic que quedaven a Espanya, en concret Barcelona, Gran Canària i Tenerife Sud. En canvi, mantindrà les dues bases operacionals de Màlaga i Alacant, tot i que amb un sol avió en cadascuna durant aquest any. USO i el sindicat de pilots SEPLA han assegurat que afrontaran units les negociacions per mantenir el màxim nombre de llocs de treball i defensar els seus drets laborals. Les negociacions amb els sindicats començaran aquesta mateixa setmana i s'allargaran un mes. La companyia ha explicat en un comunicat que es troba en un procés de reestructuració. Fons de Norwegian confirmen que és conseqüència del cessament de les operacions de llarga distància i el redimensionament de les seves operacions.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Avui nou estira i arronsa entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en relació a les negociacions de govern. Esquerra descarta governar en solitari perquè veu molt a prop un principi d'acord amb Junts per Catalunya, que de la seva banda refreda aquest optimisme i anuncia que sotmetrà a votació de les bases el futur de la investidura. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana és optimista i veu un principi d'acord imminent per formar govern de coalició amb Junts per Catalunya. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, assegura que la reunió de dissabte passat és un punt d'inflexió i per això descarten ja governar en solitari.
I de moment no explorarem cap alternativa, com per exemple el govern en solitari amb el suport de Junts per Catalunya, que el mateix Jordi Sánchez va posar sobre la taula. Avui, per tant, podem afirmar, això sí, amb una certa prudència, que aquest cap de setmana ha estat un punt d'inflexió en la direcció adequada.
En canvi, per la portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, tot continua igual d'encallat i la de dissabte passat va ser una reunió més.
Nosaltres, com que no hem parlat de dates, no hem parlat d'ultimàtums, tampoc parlarem de punts d'inflexió perquè no ens ho sentim així, seguim avançant, totes les reunions són útils.
Si s'arribés a un principi d'acord, Junts per Catalunya el consultarà a les seves bases. Mentrestant, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, descarta una nova ronda de consultes fins que Aragonès no tingui la certesa que podrà ser investit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha posat més de 1.000 denúncies a patinets elèctrics en només una setmana. Precisament avui mateix, dues persones han resultat ferides a Barcelona en un accident entre un patinet elèctric i una moto a l'Avinguda Meridiana. Pau Soler.
Del 19 al 25 d'abril, la Guàrdia Urbana ha interposat 1.129 denúncies a patinets elèctrics. Aquest fet es deu a la intensificació sobre el control de vehicles de mobilitat personal. Les tres infraccions més freqüents són la de circular per la vorera, utilitzar auriculars i no obeir els semàfors en vermell. Precisament, aquest matí, dues persones han resultat ferides en un accident entre un patinet elèctric i una moto que s'ha produït a l'Avinguda Meridiana de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana es planteja ara la implementació de noves mesures, com l'ús obligatori de casc, una assegurança de responsabilitat civil i altres elements de seguretat com llums i reflectants.
Barcelona prepara el desplegament més gran fet a Catalunya de la recollida de brossa porta a porta. Es començarà a fer al barri de Sant Andreu en dues fases a partir del 24 de maig i arribarà a 28.000 habitants. Montse Hidalgo.
Més de 500 reunions veïnals i 4 mesos de feina permetran en dues fases implicar 28.000 habitants que ja estan recollint en els punts d'informació uns kits amb cubells i bosses marcades amb un xip. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha volgut deixar clar que no envairan la intimitat del veïnat, obrint les bosses, però sí controlaran el bon ús que se'n faci.
El que necessitem identificar és en quins llocs doncs cal més pedagogia, cal més comunicació, cal un reforç o, per exemple, cal que tornem a redefinir els horaris. Per tant, la finalitat del xip és poder identificar males praxis, però no amb una finalitat, podríem dir, coercitiva, sinó totalment amb una finalitat, doncs, pedagògica.
Es mantindran només els contenidors del vidre per seguretat i una plataforma mòbil s'encarregarà de reciclar els bolquers. Sant Andreu s'assuma al porta a porta de Sarrià Vell i s'avança al barri d'Horta, que serà el següent.
Tots els municipis de menys de 5.000 habitants de la demarcació de Barcelona instal·laran plaques fotovoltaiques als seus polígons i equipaments municipals gràcies a un acord signat entre la Diputació i el govern espanyol. Per fer-ho possible, l'ens supramunicipal invertirà més de 20 milions d'euros. Jordi Casino.
diners que arribarien procedents del fons Next Generation que repartirà la Unió Europea i que el govern aquests projectes fruit del conveni signat entre la Diputació i el Ministeri de Transició Ecològica. I és que tots dos organismes es comprometen a treballar plegats en l'impuls de les energies renovables, sobretot als pobles més petits, per fer front també al repte demogràfic. Ho ha explicat a la xarxa Xesco Gomar, que és el diputat de l'àrea d'acció climàtica de la Diputació.
Actuem directament amb aquests municipis de menys de 5.000 habitants a la província de Barcelona per tal d'instal·lar en els seus equipaments municipals plaques fotovoltaiques, és a dir, lluitar contra el canvi climàtic, ajudar-los en la transició energètica i, a més, evidentment, i això sempre intento explicar-ho, doncs, amb l'estalvi econòmic que també suposa pel món local la instal·lació d'aquest tipus d'energia.
La intenció de la Diputació és que el gruix dels projectes puguin començar a executar-se al llarg de l'any vinent i serveixin per contribuir a la reducció d'un 40% dels gasos amb efecte d'hivernacle als pròxims 10 anys, com marca el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia.
I les agressions als periodistes, l'amenaça a la pluralitat informativa i les limitacions de la pandèmia, fils conductors del 6è Simposi de Llibertat de Premsa de Lleida. Sota el títol Periodisme amenaçat, s'ha celebrat en format híbrid a la sala d'actes del rectorat de la UdL. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
El simposi se celebra coincidint amb el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i ha acollit noms com Alfonso Congostrina, Elisenda Rovira, Francesc Bruguet, Montserrat Rigall, Carles Prat, Josep Cuní i Neus Bonet. Enguany, la jornada s'ha inaugurat amb un minut de silenci en record als periodistes David Berian i Roberto Fraile, assassinats mentre realitzaven un documental sobre caça furtiva a Burkina Faso. Aprofitant la trobada de professionals del periodisme, des de la Diputació de Lleida s'ha recordat del projecte d'un centre de premsa a la capital del Segrià per facilitar la tasca a aquells professionals que no tenen en delegació.
En clau cultural, la companyia de dansa Malpelo tanca la seva tetralogia sobre Bach amb Highlands al Mercat de les Flors de Barcelona. Des de dijous i fins diumenge, 8 ballarins, un quartet de corda i un quartet de veus porten a escena un diàleg entre la música del compositor alemany i les composicions i textos d'altres artistes. David Navarro.
En un escenari gran però auster, els 16 intèrprets posen en contacte música i moviment amb videoprojeccions i textos de, per exemple, el cantant Nick Cave. Tot plegat, com explica un dels directors, Pep Ramis, per transmetre l'anhel espiritual.
Perquè és un lloc segurament que ens connecta amb allò que sabem que som, que és aquesta, o d'allà on venim, que és aquesta natura salvatge, indòmita, i que nosaltres seguim formant part d'ella d'una manera potser remota, però aquesta pulsió la sentim.
Highlands tanca la constel·lació Bach Project, formada també per les obres Bach, On Goldberg Variations i Inventions. Bach i Variations també representaran aquest mes de maig al Mercat de les Flors, així com també es faran concerts dels músics implicats en el projecte.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. En futbol a la segona divisió A, victòria del Centre d'Esport Sabadell contra el Rayo Vallecano per 2-0. El segon gol l'ha fet Edgar Hernández. D'aquesta manera, amb aquesta segona victòria consecutiva, el conjunt arlequinat que entrena Antonio Hidalgo podria sortir avui mateix de la zona de descens, depenent del que faci en el dia d'avui l'Alcorcón, però en aquestes dues últimes jornades 6 punts molt importants per al sabadellencs en la lluita per la salvació. A més, avui, guanyant el Rayo Vallecano, de retruc ajudant el Girona, perquè recordem que l'equip madrileny és un rival directe dels gironins en la lluita per finalitzar en la posició i en posicions de promoció descens a primera divisió. També hem de parlar de futbol, que la ministra de Sanitat del govern espanyol, Carolina Darias, no veu aconsellable la tornada de públic als estadis després de la proposta que les últimes quatre jornades poguessin entrar espectadors als camps amb un aforament reduït. En futbol sala destaquem que el Barça vol aconseguir en el dia d'avui la quarta Champions de la seva història de futbol sala. Els homes d'Andreu Plaza juguen avui en uns minuts, a partir de les 8 del vespre, la final de la màxima competició europea davant l'Sporting Club Portuguès. Els blaugrana busquen aquest quart títol de Champions, el segon de manera consecutiva. En hoquei sobre patins destaquem que Andorra serà la seu de la final a 7 de la Europe Cup, la segona competició continental. La cita del 18 al 20 de juny, i participaran quatre equips catalans, el Calafell, Alcaldes, l'Igualada i el Lleida Llista. I hem de destacar que Manlleu i Palau van camí de jugar a la final de l'Hockey Lliga Femenina. En el primer partit de les semifinals del play-off, el Palau va superar el Cerdanyola i les osonenques del Manlleu al Telecable Gijón. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Raimon Roma.
L'equip de Jordi Boada va guanyar el Gijón per 7-2, que en la segona fase de la competició, recordem, va quedar en segona posició per sobre del conjunt local. Els dubtes de les darreres jornades van fugir, el Manlleu va sortir concentrat i amb ganes d'anar per feina. Les manlleuenques van dominar la primera meitat, una sòlida defensa, llargues posicions i un atac letal. La jugadora Maria Díez, Peque, explicava que l'equip va afrontar el partit de manera immillorable.
Havíem de sortir enxufades des del minut 1 i la veritat és que el Jordi ens ho sapiu transmetre molt bé, el missatge quin era, i la veritat que se'ns ha posat tot de cara ràpidament i estem molt contentes d'aquesta victòria.
Gran victòria manlleuenca que guanya el primer punt del play-off de l'Hockey Lliga Femenina. El pròxim enfrontament serà a Astúries, el partit el divendres 7 de maig. Una victòria del Club Patí Manlleu els donaria l'accés a la gran final de l'Hockey Lliga Femenina.
Gràcies, Raimon Roma. Des de Ràdio Manlleu n'estarem molt pendents. En bàsquet, Chelsea Gray deixa l'Espart Girona. Anuncia que el curs que ve jugarà a Turquia. L'escort de Califòrnia tanca d'aquesta manera la seva segona etapa al conjunt català i s'afegeix a les baixes ja confirmades de Sònia Bassi, que retira després dels Jocs, i també de l'ONU. Definits els play-off pel títol a les lligues de waterpolo, la divisió d'honor masculina, les semifinals seran Atlètic Barceloneta, Club Natació Sabadell i Club Natació Barcelona, Club Natació Terrassa. En les semifinals femenines, Centre Natació Mataró, Club Esportiu Mediterrani i Sabadell Terrassa. Per cert, hem de destacar que l'Atlètic Barceloneta, el gran dominador del waterpolo masculí, ha assolit l'ascens a la divisió d'honor femenina per primera vegada en la seva història. També destacar que els Badalona Dracs jugaran la final de la Lliga de Futbol Americà. El conjunt badaloní es va imposar per 21-0 a l'Osos Ribas i s'enfrontaran a la final als Black Demons de la Roza. Serà el cap de setmana del 15 i 16 de maig en una seu encara per confirmar.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.